Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui us volem parlar de la problemàtica que pateix el sector de l'ensenyament i saber els motius pels quals els docents han fet vaga i potser que en continuïn fent, si no arriben a alguns acords entre sindicats i el Departament d'Educació per millorar la seva situació.
Les mobilitzacions del sector educatiu a Catalunya arriben en un moment de fort debat sobre el present i el futur de l'escola pública. Segons dades del mateix Departament d'Educació, el sistema educatiu català dona servei a més d'un 1,5 milió d'alumnes i compta amb prop de 120.000 docents. En aquest context, els sindicats denuncien que, malgrat l'augment progressiu del pressupost educatiu en els darrers anys, encara no s'han recuperat del tot les condicions prèvies a les retallades aplicades després de la crisi del 2008. Entre les principals reivindicacions hi ha la reducció de ràtios a les aules, especialment en etapes d'infantil i secundària, la millora de les condicions laborals i salarials del professorat, la disminució de burocràcia i l'estabilització de les plantilles per reduir la temporalitat. També reclamen més recursos per atendre la diversitat i reforçar l'escola inclusiva, així com un major reconeixement professional. Els representants sindicals alerten que aquestes demandes no són només laborals, sinó que tenen un impacte directe en la qualitat educativa i en la igualtat d'oportunitats. El debat, per tant, va més enllà de la negociació salarial i posa sobre la taula quin model educatiu vol el país en els pròxims anys. USTEC, el sindicat majoritari d'ensenyament, va mostrar el rebuig frontal als serveis mínims dictats pel Departament d'Educació, ja que es va publicar 24 hores abans, sense deixar marge real ni temps material als centres ni a les treballadores per a poder organitzar-se, cosa que torna a evidenciar la voluntat de dificultar l'exercici efectiu del dret de vaga.
Per tenir més informació sobre aquesta problemàtica, parlarem amb Iolanda Segura. La seva feina diària no només és la de docent, també és la portaveu nacional de l'USTEC, Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, sindicat majoritari al sector de l'ensenyament, una organització sindical que defensa no només els drets laborals de les persones treballadores, sinó també la vocació de país. Hola, bon dia, Iolanda.
Molt bon dia.
Quina valoració se'n fa des del sindicat de la participació a la vaga l'11 de febrer?
Doncs fem una valoració molt positiva. Per una banda, a nivell de participació, un 85% del col·lectiu educatiu, perquè també hi havia personal d'atenció educativa, estudiants, però majoritàriament doncs, érem docents els que estàvem al carrer,
sí.
I més de 100.000 persones a tot Catalunya en les diferents manifestacions, només a Barcelona 60.000 persones, això és un èxit de participació. I a més és una mostra molt clara del grau de malestar, d'indignació, doncs, que s'ha instal·lat en el col·lectiu davant doncs, d'anys i anys de precarietat, de pèrdua de condicions laborals i de, bueno, i de no donar resposta a les necessitats que té, no, que tenim a les aules i la dificultat que tenim avui en dia doncs, per poder exercir la nostra tasca amb qualitat.
Sí, sí. Aquest 85% era una miqueta les expectatives que, bueno, que teníeu o ha superat amb escreix aquestes expectatives?
Bé, teníem bon feedback en el sentit que tu veus si hi ha no, els ànims que corren pels centres, quan vas als centres, també per les xarxes, no, quan reps consultes, tu això ho reculls d'una manera o una altra, no? No podíem, no volíem posar xifres, però home, veure el 85%, encara que tu puguis pensar que ja anirà cap aquí la cosa, igualment emociona. Sí. Emociona en el sentit de dir, ostres, els sindicats no estem sols i, per fi, i el col·lectiu, per fi, doncs està també fent el crit, no? Que no només és una qüestió que l'hem de batallar des del sindicat, sinó que el col·lectiu s'ha organitzat, que el col·lectiu està present, que el col·lectiu realment ha dit prou i està alçant la seva veu. I això és superimportant, perquè al final nosaltres sí que fem una tasca organitzativa, som els representants del col·lectiu, però al final, si no tenim el suport del col·lectiu al darrere, sembla que les nostres intervencions siguin estèrils, no?
Sí, sí,
siguin
sí.
Estèrils. No, no. Vull dir que, sí, que ja aconseguim moltes coses i fem petits progressos, perquè les negociacions, no us penseu que no avancem en res, sinó que sí que anem avançant i aconseguim aturar coses, però bueno, és com tot, no? La feina que tu fas en el centre el dia a dia, a fora, de cara en fora, no la veus.
Ja.
Veus, no? Les famílies no veuen realment la feina, ni com la preparem, ni tot el que, el que diguéssim, la vida, no?, de dintre dels centres, això no es veu. Pues nosaltres passa el mateix. Tot el que fem els sindicats, bueno, i parlo en el nom d'USTEC, no?, diguéssim, en la defensa de les condicions laborals, tota la preparació que hi ha al darrere, tota la tasca negociadora, clar, tot això... no es veu, no es visibilitza prou, perquè per molt que ho vulguis explicar és impossible poder explicar-ho tot en punts i comes. Llavors, bueno, hi ha moltes coses que les que aconseguim el dia a dia, però quan ja són qüestions de més envergadura, com el que estem ara tractant, doncs clar, aquí, si la via de la negociació s'esgota, doncs tu has de, evidentment, passar a l'acció. I passar a l'acció necessitem que el col·lectiu hi sigui. Perquè si no, no podem passar l'acció només als sindicats, perquè això llavors no té cap mena d'efectivitat.
Iolanda, per curiositat, aquest 85% que comentaves de participació inclou també els serveis forçosos?
No.
No? És a dir, segurament potser seria encara una miqueta més alt aquest percentatge.
No, perdona, sí, sí que inclou els serveis.
Sí que els inclou.
Sí, sí, perquè quan nosaltres recollim dades, nosaltres vam fer consulta, les direccions sí que inclouen qui està de serveis mínims. Per tant, sí que és per nosaltres els serveis mínims els comptem igual. Si en un centre només queden serveis mínims, això és un èxit.
Sí, sí, clar. I tant. Sí, sí.
O sigui, tant de bo sempre sigui així, o sigui, que en els centres només quedin els serveis mínims. Val? Vull dir que, en el fons, aquells serveis mínims, si a sobre més han estat triats per sorteig, perquè tothom hagués volgut fer vaga, pues s'ha de comptar com si realment participessin a la vaga, si queden de forma forçosa. Per tant, això és important. Evidentment que hi ha hagut un 15% de persones que no han volgut fer vaga, per diverses raons,
sí, 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 tant.
No? Tant ideològiques com igual de possibilitats. No tothom igual està en una situació òptima com per poder fer la vaga, econòmicament parlant, que ja sabem que a penúries hi ha molta gent que les està passant. Però, bueno, hi ha gent que no considerava que fer un dia de vaga no era suficient, d'acord? O gent que no creu en les demandes, no? Això està clar.
Sí, sí.
I per tant, bueno, aconseguir el 100% és superdifícil.
I tant.
Però, bueno, que hi hagi el 85%, de fet, sabem de molta gent que no va participar a la vaga i ara se'n penedeix.
Ja.
Vull dir, clar, perquè veu...
Sí, això sempre passa.
Clar, i dius, això ha sigut un fet històric, perquè ha sigut històric, i jo no hi era, no?
Clar.
Bueno, però, bueno, mira.
I quins són els factors que creus que han motivat el personal docent a secundar aquesta vaga?
Bueno, el desgast progressiu, no?, que s'arrossega, que és veritat que fins ara no ha sigut prou revulsiu com perquè la gent doncs hi participi, hi havia com, no?, com un... Bueno, com el col·lectiu ens havíem instal·lat en la queixa, però allò com arrencar, actuar, doncs costava. Nosaltres podem dir com a USTEC, i no és per res, perquè és que és així, no?, hem fet una... Vam iniciar una campanya en què hem anat centre a centre a parlar molt personalment amb les persones treballadores, intentant arribar al màxim de persones treballadores possibles, recollint les seves inquietuds. De fet, primer vam fer un estudi, perquè quan nosaltres traslladem a l'administració les queixes que ens arriben del col·lectiu, l'administració ens tracta com que, bueno, això són quatre casos i... Saps? Yeah. I en canvi vam dir, doncs, hi ha molt malestar, l'hem de recollir en dades i això s'ha de fer públic. A més, de cara a la societat. I vam fer un estudi on vam recollir el percentatge de malestar en diferents punts i les causes que el generen, aquest malestar. I a partir d'aquí ja vam iniciar enquestes, entrevistes... Bueno, enquestes... D'entrevistes hem fet més de 15.000. L'estudi va participar 10.000 persones, que és l'estudi amb més participació que s'ha fet mai dintre el col·lectiu docent, a l'educació, a més a més. d'enquestes sí que va ser més costós perquè les enquestes... Però, bueno, hem recollit més de 50.000 signatures que ara volem entregar al Parlament. Vull dir que hem contactat molt amb el dia a dia del col·lectiu i amb aquestes enquestes, amb aquestes entrevistes, l'hem implicat molt. I això genera, ostres, no? Pues aquesta... que la gent desperti una mica. Clar. I a més, quan tu els hi expliques, mira, el vostre desgast no s'està veient compensat per el salari, som els més mal pagats de totes les comunitats autònomes, el nivell de vida ha augmentat estratosfèricament, hem perdut un 25% del poder adquisitiu. Home, això arriba un moment que la gent diu, però un moment, això és injust. No? Estem en una situació d'injustícia, estic treballant el doble de la qual jo treballava fa 10 anys, tinc més complexitat a l'aula i no hi ha els recursos necessaris. Quan tu això ho vas parlant més, no? Més individualment, més tu a tu, amb aquesta aproximació, no? Proximitat, doncs això, home, això ajuda també que el col·lectiu doncs, arribi un moment que digui, bueno, com puc fer jo, com puc participar per lluitar per millorar tot això. I aquí comencen a organitzar-se, comencen a créixer les assemblees, comença a créixer... Bueno, aquest grau d'indignació també et dona aquest impuls. La veritat és que nosaltres, com a vostè, que hem fet moltíssima feina en aquest sentit, perquè sí que vam veure que la nostra feina sindical, tal com l'estàvem duent a terme, no funcionava, i vam dir que hem de canviar la nostra manera de treballar per poder arribar al col·lectiu, perquè el col·lectiu sigui partícip i pugui sentir que la seva veu està sent escoltada, i per tant ens vam formar també en una metodologia que es diu organizing, una metodologia que, mira, vam tenir l'assessor d'un sindicat alemany que l'ha utilitzat i que l'utilitza per construir, organitzar el col·lectiu, perquè no només és fer vaga, és organitzar el col·lectiu. Uh-huh. Vale? Organitzar el col·lectiu, que aquest doncs sigui partícip a l'hora de lluitar per la millora de les condicions laborals i la millora del sistema educatiu públic. I això és el que nosaltres vam fer. Portem des de el 2020, finals del 2024, que vam fer l'estudi, doncs tot el 2025, amb aquesta feina hem treballat moltíssim, i també, la situació que pateixen, si tu els escoltes, si tu els ajudes, si tu estàs allà, doncs dona els seus fruits. La veritat és que sí.
Bueno, i al final és la fotografia més real, no? La d'estar realment en un centre i sentir que necessiten uns, que necessiten els altres, no?
Sí, i a més, situar en el centre de les reivindicacions el que el col·lectiu prioritza, no el que prioritzem nosaltres com a organització. Sí, perquè és veritat que tu pots anar, tu vas recollint, perquè tu vas als centres i reculls, però al final és important doncs, recollir-ho més, de forma més sistemàtica, a través d'eines que realment puguin reflectir el percentatge de suport o de diguéssim, o de prioritat que li dona el col·lectiu. Si tu, davant de tots els temes que tu vas recollint, fas una enquesta i demanes quins temes prioritza el col·lectiu, això té més efectivitat que no pas pues, anar fent a la tuntun, pues, bueno, ara situem això, ara l'altre, o fer la llista que dic jo dels Reis Godos, no? que vols abordar moltes coses i és impossible. I t'has de centrar en unes poques i quan assoleixes aquestes, anar cap a unes altres i així anar fent. És un recorregut molt llarg? Sí. Però tampoc ara canviarem de dalt a baix el nostre sistema educatiu d'un dia per l'altre. Vull dir que al final és un llarg camí, però que hem d'anar aconseguint guanys i posant objectius, assolir-los, posar nous objectius i anar fent.
L'important és anar avançant.
Correcte.
I ara que has anat descrivint una miqueta, no?, aquestes demandes, aquest malestar i demés, com creus que això realment afecta a la qualitat educativa i als nostres alumnes?
Doncs mira, anem a començar pels temes més que incideixen més a la nostra feina, diguéssim, no? En el dia a dia. Un seria el model d'escola inclusiva, vale? I l'altre seria la sobrecàrrega de feina. Aquests dos són els que incideixen directament en el nostre dia, en la nostra tasca. Clar, la sobrecàrrega de feina No ve perquè és que estem fent una feina pedagògica que ens sobre... No, és que estem sobrecarregats de tasques que ens limiten el temps a fer la nostra tasca pedagògica. Cada vegada l'augment de tasques burocràtiques, tràmits, paperasses, tot de documents que hem d'omplir per fer... Cada vegada que fem una cosa hi ha no sé quants documents protocolaris al darrere, no? Després l'avaluació s'ha convertit en una gestió burocràtica terrible, en comptes de ser una eina realment per saber on estàs i que has de millorar, i també perquè l'alumnat sàpiga on està i que ha de millorar, no? Et passes tot el dia omplint documents i paperassa. Llavors això resta molt temps i això genera molta feina. Molts docents, la feina que s'emporta a casa és la que no ha pogut fer el centre. Mm. No? Però és que en els darrers anys aquesta feina que t'emportes en casa no té límits, és il·limitada. I això, doncs, evidentment, genera estrès, angoixes, fins i tot podríem dir augment de les baixes mèdiques per aquesta causa, problemes de salut mental. Una cosa que vam recollir a l'estudi és que més d'un 70% del professorat ens diu que té un desgast, tot problemes de salut mental. Mm-hmm. També de salut física, però salut mental. És a dir, vol dir que està desgastat, que està, que està al límit. D'acord? Per tant, això és un tema que s'ha de solucionar. Desburocratitzant i, a més, també limitant el nombre de tasques a dur a terme en els centres. Perquè també estem fent d'infermeres, estem fent de treballadores socials, estem fent de tot, no? I som docents. Nosaltres ens hem de limitar a fer la nostra feina docent. Això per una banda. I després, a més, què ha passat també en els darrers anys? Doncs que bé, que s'ha creat un model d'escola inclusiva, clar, sense els recursos. Mm-hmm. Per tant, ara, el model d'escola inclusiva, si és que existeix, perquè nosaltres diem que no hi és, no s'ha aplicat, però si aquest alumnat s'ha incorporat a les aules i se l'està tenent, es fa a través del voluntarisme del personal docent i del personal d'atenció educativa. Tal? Però realment aquest alumnat no està sent atès, diguéssim, com ell necessitaria. Perquè aquest alumnat no només ha d'estar a les aules, ha d'estar a les aules, o sigui, ha de tenir accés a l'educació pública, a les aules, i ha de ser present, però també ha de poder participar i ha de poder progressar. I aquestes dues últimes, connotacions, és el que no els hi estem garantint, la participació i el progrés. I no vol dir que els companys i companyes que estan a les aules no estiguin capacitats, sinó és que és impossible fer això amb 25 o 30 alumnes a l'aula, perquè cadascun d'ells té les seves pròpies necessitats individuals. Llavors, aquí s'han de rebaixar ràtios com a mesura universal i s'han de dotar els recursos necessaris en els centres educatius, amb aquells professionals també que donin resposta a aquelles característiques molt específiques, la multidiversitat funcional, aquests alumnat que ve de situacions de risc d'exclusió social, de pobresa. Tenim molt alumnat en el llindar de la pobresa que necessita una ajuda, una atenció, i que segurament no rendeix a les aules com hauria de rendir perquè no tenim un plat a taula a casa seva, eh? L'alumnat que arriba nouvingut, que necessita aprendre la llengua, no? Perquè sense la llengua no podrà seguir la dinàmica de les aules amb normalitat. Bé, tot això requereix recursos. El decret d'inclusiva, quan es va publicar, anava acompanyat d'una memòria econòmica que no s'ha arribat a desplegar mai.
Ui, Déu-n'hi-do.
Vull dir que llavors aquesta memòria ha quedat en l'oblit. I llavors el que s'ha anat fent és anar incorporant aquest alumnat, però no s'hi ha fet una planificació de recursos ni una inversió suficient perquè aquests recursos estiguin presents a les aules. I aquí també hem de començar a caminar en aquesta línia. La solució, que puguem arribar a un escenari a tenir el 6% d'inversió en l'educació. Això permetria pues, tenir l'escola inclusiva que necessitem, que necessita el sistema educatiu, que necessita la societat, per tant, tota la ciutadania, perquè al final aquests infants i adolescents, quan passin, no?, siguin adults, puguin tenir oportunitats laborals, personals, no?, oportunitats de vida al màxim de les seves possibilitats.
Sí. I creus que la societat en general entén prou bé les reivindicacions del sector?
Mira, segurament es mostren més comprensius amb tot el tema de l'escola inclusiva, malgrat he sentit alguns comentaris que són, diguéssim, per aberrants, per dir-ho d'alguna manera, quan, però bueno, ja sabem que venen de, pues, de tota la, aquesta corrent de l'ultradreta, el moviment, bueno, que el tenim, i per tant, doncs, que apunten en que aquest alumnat ha d'estar, diguéssim, exclòs de les aules ordinàries i posats en guetos, no?, apartats de, perquè no molestin, perquè és així. Però en aquest sentit, reducció de ràtios en els recursos, bueno, jo crec que la societat això ho entén perfectament. Ja quan parlem de salaris i parlem de sobrecarregar la feina, bueno, depèn de la coneixença que té cadascú sobre què és, no?, què significa la tasca docent, la importància que tu li dones i, bueno, i saps la dificultat que hi ha, bueno, o el volum de feina que suposa, perquè molta gent es queda amb les vacances. El comentari aquest de cunyau des que teniu moltes vacances, això, aquest està molt vigent, i per tant es queden amb això i com dient, bueno, no us creixeu tant que després teniu 3 mesos de vacances. I clar, i a partir d'aquí, doncs, bueno, contra això costa més lluitar, i contra el tema dels salaris. Perquè sempre és allò de, bueno, però hi ha gent que està pitjor, no? I dius, bueno, un moment, jo no... Evidentment que hi ha gent que està pitjor i tant de bo aquestes persones puguin millorar la seva situació, però jo estic defensant la meva feina, la importància de la meva feina, la responsabilitat que jo exerceixo, i que portem 2 dècades sense que se'ns actualitzi el salari, que hi ha hagut uns augments de sou que en cap cas suposen, doncs, l'actualització d'aquests salaris en funció de l'augment de l'IPC, i que, per tant, avui en dia hem perdut el 25% del poder adquisitiu. Uh-huh. I que la tasca docent i la tasca educativa en general, perquè també faré referència a les meves companyes d'atenció educativa, és vital, és que és perquè una societat progressi i uns infants i uns adolescents i uns adults tinguin oportunitats de vida i a més adquireixin uns valors, unes normes, no? Desenvolupin el seu pensament crític, puguin ser persones capaces de transformar la societat perquè sigui més solidària, més justa, més igualitària. Tot això és vital. Mm-hmm. És un pilar fonamental.
Del l'educació és la base de tot.
Per tant, també el que no podem fer és que el sou no vagi en correspondència a aquesta responsabilitat i aquesta importància. Però bé, no estem demanant que ens augmentin el sou perquè sí. Estem demanant recuperar el que hem perdut i, per tant, cobrar el sou que ens pertocaria estar cobrant en data d'avui.
Sí, sí, sí. I després de l'11 de febrer, de les meses que esteu aquests dies duent a terme, la negociació i demés, en quin punt estem? És a dir, quin és el que ara proposa l'administració?
Doncs mira, ara, aquesta setmana passada, vam estar negociant des del dimarts fins al divendres amb jornades maratonianes doncs una proposta d'acord, intentant avançar en tots els punts. En alguns hem avançat molt positivament, en d'altres, doncs bé, potser ens hagués agradat avançar molt més, sobretot el tema de la inclusiva. També sabem que el tema de la inclusiva és un pou sense fons, així de clar, perquè el fet de que tu no hagis fet mai els deures suposa que no és com Rodalies, no? Si tu no has mantingut mai les línies, mm-hmm, això es va deteriorant cada vegada més i arriba un moment en què quan ho has de fer, això, el cost és molt més gran i hi ha molt més desperfectes, no? Pues en el tema de la inclusiva, igual, si mai has fet la inversió necessària ni dotat els centres dels recursos necessaris, la complexitat de les aules ha anat creixent, el nombre d'alumnat també, per tant, arriba un dia en què el volum és enorme, la pilota s'ha fet molt grossa, no?
Sí, clar.
Per tant, bueno, clar, però clar, si mai poses, ja pues, abordes el tema i comences a posar-hi solució, cada vegada la pilota serà més grossa. Per tant, evidentment hem de començar per aquí. I ara pues, han posat un punt de partida que és prou interessant. Potser pues, haurem de batallar perquè en el, al llarg dels anys això sigui molt més ambiciós. D'acord? Aquí l'escollida és el salari. El salari és on bueno, les propostes presentades han estat insuficients i en cap cas doncs, reverteixen la situació de pèrdua salarial que hem patit. Ni ens fa recuperar, ni fa que ens situem a nivell de salaris en millors posicions. Per tant, doncs aquest és un escull important. No? A nivell de ràtios, doncs bé, hem fet avenços, a nivell de recursos doncs és un camí a començar. A nivell de sobrecàrrega de feina sí que hi haurà un pla per reduir la burocràcia, a nivell de democràcia als centres, tota la tria dit, s'ha limitat, totes les places estan perfil, hem començat doncs, també a eliminar perfils, a, no? Bé, hem anat fent, hi ha uns passos que bé, que poden ser un punt d'inici en la reversió. Ara, nosaltres com a USTEC tenim molt clar que sí, la propera proposta que ens faci el departament, que ens l'ha de fer arribar aquesta setmana, doncs, bueno, en termes salarials pot ser interessant, doncs bé, el que farem nosaltres és sotmetre-ho a consulta del col·lectiu. Que ens digui el col·lectiu si aquesta proposta d'acord en tota la globalitat és acceptable o no és acceptable i anem a la vaga, les vagues que ja tenim convocades la setmana del 16 al 20 de març.
I tu creus que és millor apostar per convocatòries unitàries de tots els sindicats o que cada organització mantingui la seva pròpia estratègia?
Doncs a veure, la unitat dona més força, evidentment perquè fa confluir doncs, totes les sensibilitats i fa doncs, que evidentment després a l'hora d'actuar doncs, siguem més persones. El col·lectiu ens ha demanat sempre unitat, ens demana unitat i aneu tots junts, d'acord? I nosaltres, doncs, evidentment, doncs, intentem mantenir aquesta unitat. No és fàcil mantenir una unitat sindical perquè, com tu has dit, les sensibilitats i els models sindicals són molt diferents, d'acord? I, per tant, doncs, no és fàcil i suposa haver de renunciar a qüestions que doncs, cada sindicat defensaria. No? Nosaltres, doncs, com a USTEC, doncs, defensaríem doncs, l'estabilització de les persones interines, el tema de, doncs, el català com a llengua vehicular i la immersió lingüística, i en canvi no ho podem encabir perquè no tots els sindicats mostren aquesta sensibilitat unitària. No? I per tant, en termes unitaris, doncs, no pot estar dintre d'aquestes reivindicacions. Ara bé, això no vol dir que nosaltres després, per la nostra banda, no continuem doncs, lluitant per aquests temes, no renunciem a seguir lluitant com a organització sindical aquests temes i utilitzar els mecanismes que facin falta, no? Potser a nivell de mobilització serà més complicat, però bueno, intentem-ho a través de la negociació o reunim-nos en grups polítics o els canals que tinguem possibles doncs, per lluitar-hi. Però ara mateix, en aquest escenari que estem ara, clar, ens centrem en aquells punts unitaris i quan aconseguim superar aquest escull, doncs llavors anirem, doncs ja suposo que cada organització tornarem a la nostra normalitat i si és possible, doncs intentar també buscar unitat en aquells punts que sí, on sí que anirem, diguéssim, ens trobem totes les organitzacions sindicals.
Per la propera setmana, no l'altra, em sembla que és la del 16 al 20, ja no convocades unes vagues, en principi tot depèn de la proposta que farà arribar el departament aquesta setmana o es tiraran endavant igualment?
Dependrà, de, bueno, evidentment, de la proposta que ens faci el departament i del que ens digui el col·lectiu, perquè nosaltres, si com a USTEC que volem fer una consulta, estem intentant que aquesta consulta l'acullin també la resta d'organitzacions sindicals i, per tant, sigui una consulta unitària. Però sí que, si la proposta última que ens fa el departament, nosaltres ja d'entrada la considerem insuficient, evidentment, no sé si la tirarem endavant a la consulta o no, o potser sí, perquè hi ha que dir, no?, perquè el col·lectiu rectifiqui que és insuficient, si la veiem pues, amb possibilitats, pues, que sigui el col·lectiu que ens digui sí, signem l'acord, o no, o anem a la vaga, perquè sí que la consulta serà, bueno, sí, estic d'acord que ho signem, no, anem a la vaga. El compromís, no vull que signem, però em comprometo a anar a la vaga, perquè evidentment, si és que no, ho hem de seguir batallant, hem de seguir batallant una millora d'aquesta proposta i ha de ser, doncs, ha d'anar totes a les convocatòries de vaga.
I ara aquesta proposta de vaga doncs, que tenim per la setmana del 16 és unitària? També serien tots els sindicats que estarien...
Sí.
Hi ha alguna altra acció a part de la vaga que s'estigui començant a moure?
De moment no, perquè organitzar la vaga ja és complicat, però bé, a vegades, com que també hi ha moltes assemblees organitzades, mira, no es descarta mai res. De fet, des dels centres sí que s'està estenent una acció, una mesura de pressió, que és no fer ni sortides ni colònies.
Aquesta, de moment, no està impulsada, diguéssim, per un sindicat.
Aquesta, nosaltres, com a USTEC, la vam incloure dintre d'un un manual de resistència. No? Nosaltres, dintre de la nostra campanya Dignifiquem la nostra professió, vam elaborar un manual de resistència amb tot de propostes que des dels centres es podien tirar endavant com a mesura de pressió, que no vulneressin a... Bueno, diguéssim, que no suposessin un incompliment de les nostres funcions com a docent i que no fossin susceptibles de rebre penalitzacions. Una d'elles eren pues, no fer colònies. Llavors, ara s'està... Sí, perquè les colònies, com que comporten pernoctació, no són d'obligat, no són obligatòries. Per tant, aquí, pues, bueno, vam dir, això, com que és una activitat que comporta pernoctació, que se surt del nostre horari de feina, pues, bueno, és una forma de pressió. I, a més, el col·lectiu molt, diguéssim, té el record de quan anys enrere, durant el temps del Maragall, també es va adoptar aquesta mesura de pressió, no fer sortides ni colònies, una mesura de pressió que al final no es va fer efectiva perquè es va aconseguir retirar moltes mesures de les que proposava el Maragall, però va anar també acompanyat de dues convocatòries de vaga. Doncs com que hi ha aquesta també idea i record, no?, com si aquesta va ser la mesura que ho va fer aturar tot, doncs també s'està escampant entre el col·lectiu doncs aquesta proposta, però ja et dic que nosaltres també ho hem inclòs amb aquest manual de resistència i, per tant, nosaltres hi donem suport.
També aquests dies estem llegint, no?, lo de no fer portes obertes. Hi ha alguns centres que s'estan plantejant o ja han decidit no fer-ne?
Sí, bueno, les portes obertes és una altra activitat que surt de les nostres hores, des del nostre horari laboral i que no és, bueno, és una activitat que no és pedagògica. No, d'acord? Clar. És una activitat realment per vendre... Nosaltres som molt crítics amb les portes obertes perquè pensem que és màrqueting. Això és màrqueting. És voler captar l'interès de les famílies i com qui vol captar l'interès d'uns clients perquè et vinguin a consumir el teu producte, no? Sí. Doncs nosaltres pensem això. Clar, això hi ha famílies que s'indignen. Sí. És que nosaltres volem anar a veure el centre, no? Si és que tu pots anar a veure el centre, si ho pactes amb la direcció, tu pots anar a veure el centre. No, ningú t'impedeix demanar una visita al centre. Ara, el que és la jornada de portes obertes, tal com s'entén, i tal com s'ha... Bueno, això és un... És, a més, crea un nivell de competència, de competició entre centres. Jo ho he viscut. Jo ho he viscut en el centre on jo treballava. Bueno, deixàvem l'escola que semblava un museu. Ens havíem de quedar hores... La feinada de preparació d'això era increïble. O sigui, hores i hores extres allà, deixant l'escola, bueno, com si fos el MACBA. I després, a més, quedant allà a rebre les famílies i que les famílies veiessin que la nostra escola era la més guai de tot el municipi, millor que l'escola que teníem que tenien a l'altre centre, per captar a les famílies i que es volguessin inscriure allà. Home... Sincerament, jo penso que les famílies han de triar l'escola que tenen a prop de casa i en tot cas, si tu vols anar a veure el centre i veure si t'agrada o no, doncs demanar una visita al centre perquè, bueno, està bé també conèixer al centre, no? On anirà el teu fill i saber com són les aules, no? Està bé també saber-ho, és interessant. Ara, d'aquí a que això, doncs això sigui aquesta campanya de màrqueting, doncs nosaltres no ho veiem. Per tant, doncs sí, també és una acció que nosaltres hi donem total suport.
I quin missatge enviaries avui al conjunt de la comunitat educativa?
Doncs un missatge d'esperança, un missatge d'esperança, un missatge d'empoderament, un missatge de força, traslladar que la unió fa la força, que el col·lectiu, quan estem, diguéssim, implicats, no?, en la i compromesos amb la nostra feina, implicats en la defensa de les nostres condicions laborals, això dona, és tan poderós que fa que l'administració es bellugui al minut zero. I això ha passat a la que han vist que realment, perquè l'administració és molt conscient que el col·lectiu està organitzat, que està mobilitzat, i per tant això els genera moltíssima preocupació, i per això han fet passes, doncs, negociadores. Estem negociant, cosa que no ens havia passat en molts anys. Realment, ara podem dir que estem negociant. Que les propostes que ens traslladin, ens agradin més o menys, és un altre tema, però estem en un procés negociador. I això ja és un pas molt important. I això ho ha aconseguit, a part de la nostra feina, evidentment que no vull desmereixer la feina que hem fet els sindicats, però sí que s'ha aconseguit gràcies a la mobilització del col·lectiu, gràcies, doncs, a les dues manifestacions tan participatives que hi han hagut, gràcies a aquesta vaga i gràcies a l'amenaça de vaga que hi haurà el mes de març, que l'administració vol impedir i evitar a tota costa. Per tant, hi ha gent que sempre té molta por, gent que es tira enrere, que no vol, doncs, que li sembla que lluitar el penalitza, doncs no. Lluitar l'únic que fa és millorar les teves condicions laborals. Per doncs, tant, el missatge que llenço col·lectiu és aquest. De força i de unió, unitat en tots els sentits.
Molt bé, Iolanda. Moltes gràcies. Ja se'ns ha exhaurit el temps del programa i volem donar les gràcies a això, no?, per col·laborar en aquest programa i donar-nos la vostra visió com a sindicat del sector de l'ensenyament sobre la problemàtica dels docents i les seves reivindicacions. I que tot això és més que res per una millora de l'educació del nostre país. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Una abraçada.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.